Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Set minuts que passen de les 9 del matí. Ara ho comentàvem amb Núria Ro, Rafa Sanahuja, Júlia Julve i Pol Corredoira. 4 d'aquests 10 desplaçaments en vehicle privat es podrien substituir per anar en bicicleta, transport públic o fins i tot caminant en un temps competitiu. Així ho revela un últim estudi de l'Institut Metròpoli, que també apunta que la bicicleta elèctrica seria el substitutiu potencial del cotxe o la moto. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres a Núria Pérez. Ella és cap de l'àrea de mobilitat de l'Institut Metròpoli. Núria Pérez, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, gràcies.
Núria, segons aquest mateix estudi, l'àrea metropolitana es fan 2,6 milions de viatges en vehicle privat. Quants d'aquests viatges es podrien arribar a substituir per models més sostenibles?
Molt bé, sí, es fan de l'ordre d'un dia feiner de prop de 2,6 milions, 2,7 milions de desplaçaments en vehicle privat, tant en moto com en cotxe, i altres mitjans motoritzats, i hem vist que mirant, no?, comparant els temps de desplaçaments amb els quals s'utilitzen amb aquests mitjans de transport privat, un 40%, prop d'un milió de desplaçaments, es podrien fer amb un temps de transport igual, inferior o lleugerament superior per sobre d'aquest valor declarat. Això ho fem, de fet, a partir de l'enquesta de la mobilitat en dia feiner, que és una enquesta que promou l'ATM de l'àrea de Barcelona i que elaborem des de fa temps, doncs, de sempre, des de l'Institut Metròpoli. Aleshores, el que fem és, bueno, si vols, continuo.
Sí, tant.
Vale. Doncs el que fem és mirar d'aquest temps declarat, amb aquest mitjà de transport privat, les alternatives que amb el mateix desplaçament, amb la mateixa localització i amb el mateix horari, es podrien fer això, caminant, amb bicicleta elèctrica, amb bicicleta mecànica o en transport públic. Aleshores, el que fem és un model en el qual el temps, el percentatge d'esforç extra aquest que dèiem, de temps que podríem desplaçar, és proporcional al temps declarat que ja fan en vehicle privat. És a dir, les persones que ja declaren un temps, doncs, per exemple, de 60 minuts, només li demanaríem un esforç de 9 minuts més extres anant a aquests modes sostenibles. Per tant, a mesura que el temps creix, l'esforç disminueix. Sí. Això ho fem perquè hem fet la hipòtesi de que, segons també l'enquesta de mobilitat en dia feiner, un 82% de les persones declaren que estarien disposades a canviar de mitjà de transport per millorar la qualitat de l'aire de les ciutats. I, per tant, estarien disposats a invertir una mitjana més de temps. Llavors, el que fem a partir d'aquí, no, és mirar aquestes persones que tindrien certament una alternativa relativament raonable amb modes sostenibles, quines barreres es trobarien per a l'hora de fer aquest canvi.
Uh-huh. Ara de seguida et pregunto, Núria, per aquestes barreres, pels models de transport més triats, per aquest 82% que ens avançaves ara, que són les persones que estarien disposades a canviar aquest model de transport. Però abans, per què és important un estudi com aquest i, sobretot, de què ha de servir un estudi com aquest?
Això que veiem a vegades que a l'hora de planificar els instruments de planificació de la mobilitat de les ciutats o de les àrees metropolitanes o de les regions, normalment el que per aconseguir els nivells de reducció de, per exemple, de la qualitat de l'aire, de reducció d'emissions cap a la contribució, per exemple, al canvi climàtic de la mobilitat, veiem que es fa amb poca relació amb els perfils socials i les necessitats d'aquestes persones que es desplacen. Per tant, a veure realment si quines alternatives, és a dir, mirar aquest canvi modal, no?, veient les alternatives reals, però també observant aquestes possibles barreres. És a dir, sabem persones que es desplacen, per exemple, que van en cotxe per anar a comprar, per acompanyar persones, que, per exemple, han d'encadenar desplaçaments i que, per tant, sí que tenim aquests valors reals, però s'ha de modular sempre tenint en compte aquestes limitacions. Per exemple, no?, l'anar en bicicleta sí que veiem que tenim un percentatge, sobretot l'elèctrica, que agafa més velocitat, no?, seria com més competitiva, sí que veiem que al mateix temps les barreres que podrien facilitar, afavorir aquest canvi, són més altes fins i tot que el transport públic o la mobilitat caminant, no? Per exemple, veiem que hi ha voltant de 75% d'aquests desplaçaments, que en teoria serien assumibles en bicicleta, són de persones que declaren que no utilitzen mai la bicicleta i, per tant, estan menys predisposades a fer-la servir, no? O persones, per exemple, que es desplacen per anar a comprar. Per tant, un desplaçament en bicicleta és complicat, és a dir, si has de carregar, no? Sobretot doncs, com vas la compra mensual, una cosa més elevada, o tens algun tipus de discapacitat física, o ja tens, per exemple, més de 70 anys i el teu estat físic no és tan bo, no? Per tant, aquí el que s'haurien de fer, doncs, polítiques per encoratjar, no?, tant des del punt de vista de bicicleta, del transport públic o de la mobilitat activa, polítiques que ajudessin, no?, aquestes persones que ja es mouen en cotxe a fer aquest canvi. Sí que és cert, no?, que veiem persones que tenen aquestes barreres, que de fet ho hem identificat, o persones que han d'acompanyar altres persones, mares o fills al metge, vull dir, és un desplaçament que a vegades és difícil, depèn de quins horaris, però sí que és cert que també detectem que una bona part de la mobilitat que és més potencialment assumible es localitza en entorns, doncs, bàsicament, més de caràcter doncs en espais densos, no? És a dir, en la ciutat diversa, complexa, amb distàncies curtes. Per tant, sí que és cert que encara en la ciutat pròxima, no?, que diguem les 15 minuts, encara hi ha cert potencial, en part, aquí. D'acord? I, per tant, doncs, per exemple, no?, una política que es podria fer, doncs, pacificar una mica més la ciutat, perquè aleshores doncs, permetria, doncs, per exemple, portar bicicleta a aquesta càrrega, o millorar, per exemple, les percepcions de seguretat, no?, tot el que són polítiques de seguretat al transport col·lectiu, per exemple, durant la nit. Veiem que la gent, per exemple, que es desplaça de nit, doncs, a vegades tendeix a agafar més el vehicle privat perquè hi ha menys congestió, o de nit es poden generar aquestes percepcions, no?, de por que a vegades passen, sobretot, com a dones en el transport col·lectiu. Per tant, tot això és important que ho modelem, no?, en funció d'aquestes realitats. També és veritat que veiem que hi ha gent, no?, que, com deia abans, que es mouen en entorns més densos i que sí que tenen... És a dir, es desplacen amb vehicle privat perquè és un hàbit. És a dir, això és molt important també que ho tinguem en compte. És a dir, que agafa el cotxe o la moto doncs perquè ho prefereix. És a dir, independentment de l'oferta i el fet i no tenir, per exemple, cap altra de les barreres que comentàvem, continua agafant el vehicle privat.
No? Entenc que per comoditat, Núria?
Exacte, és que acaba sent un hàbit també moltes vegades. És a dir, hi ha casos que no, com et dic, que hi ha aquestes barreres, però també és cert que hi ha persones que t'ho diuen, de fet, es diu, no?, em sembla que era del voltant del 9% de la gent que va amb vehicle privat, quan se li demana el motiu de l'acció, no?, d'aquest mitjà de transport, declara que és que ho prefereix. I, per tant, l'oferta d'altres modes no condiciona aquesta elecció. No? Per tant, també s'han de fer un tipus de polítiques que això és una mica complicat, no?, que experimentin aquestes mobilitats sostenibles, que a vegades si ho proves, si... l'experiència del canvi és molt positiva, no? Per exemple, el Covid va ser un entrenament, no?, per moltes persones que es van passar la bicicleta perquè era molt fàcil, es podia circular per la ciutat, hi havia menys congestió, no?, i molta gent s'ha atrevit, i per tant és molt positiu. També el teletreball ja era viable, no?, per exemple, fer-ho, i ara, per exemple, no ens plantegem, la gent que podem teletreballar, doncs, quedem dos dies a casa, o tres, i moltes reunions que abans havíem d'anar, no?, al desplaçament, a fer una reunió amb un client o un proveïdor, doncs la fèiem presencial. I ara tot això doncs, hem experimentat. Per tant, és molt important, no?, que les persones que ho fan perquè és un hàbit i que els agraden el vehicle privat, doncs també puguin experimentar aquesta transformació. No? I en aquest cas, també en aquests casos, no?, a part que ho puguin experimentar d'alguna manera, doncs, també implica polítiques de gestió de l'aparcament. Per exemple, la gestió del vehicle privat, tarifació, incrementar els costos, no?, per aquest tipus de persones més que actives al vehicle privat.
Avui estem parlant amb Núria Pérez, cap de l'àrea de mobilitat de l'Institut Metròpoli, que ha fet aquest estudi que ara comentàvem. Núria, ens ho deies tu també, eh? Una dada que reflexa molt bé aquest estudi és que s'apunta que la bicicleta, fins i tot la bicicleta elèctrica, seria el substitutiu potencial del cotxe o la moto. Això vol dir que seria l'opció també més triada?
No, per això que et deia. És a dir, és una opció que té molt de potencial, però les barreres són de les més àmplies.
Val. Anem a les barreres, Núria, si et sembla bé.
Exacte.
Una barrera per una bicicleta, per exemple, sol ser, suposo, si això compta com a barrera, ara m'ho explicaràs tu això, que s'acabi el carril bici.
Totalment. És a dir, la continuïtat d'una xarxa pedalable, no només a nivell urbà, sinó més... d'una conurbació, no? És fonamental.
I això sol passar?
Clar, ara, per exemple, en tot metropolità s'està potenciant molt aquesta política, que pot ser un canvi d'escala de la mobilitat en bicicleta, tot el que seria la política de la xarxa Bicivia, que és la xarxa metropolitana, que de fet intenta metropolitzar, no?, aquesta mobilitat pedalable en bicicleta, ja que la bicicleta és fonamentalment un desplaçament no urbà. és bàsicament intern als municipis, no? La seguretat dels carrers bici, és a dir, han de ser relativament amples també, perquè això, per exemple, sí que s'ha estudiat també que les dones ens afecta més tot el que és la seguretat viària, a l'hora de circular, tenim com més pors, no? I, per tant, si no veiem clar aquell desplaçament en bicicleta, doncs el rebutgem. Per tant, tot el que seria, no?, pacificar la ciutat, millorar les dimensions, l'espai d'aparcament, per exemple, també de la bici, ens ajudaria moltíssim a fer aquest canvi, no?
No sé si comptaria com a una altra barrera el fet que existeixin dos serveis públics de lloguer de bicicletes. A Barcelona el coneixen com el Bicing, arreu de l'àrea metropolitana és l'Ambici, però deia, no són complementaris, és a dir, jo no puc agafar una bici a l'àrea metropolitana i deixar-la a Barcelona perquè a Barcelona existeix el Bicing. Això també pot comptar com a barrera?
A veure, amb aquells desplaçaments més limítrops, és a dir, municipis que tenen trames urbanes contínues, l'Hospitalet de Barcelona, no? Aquí sí que podria desincentivar. Però sí que és cert que l'Ambici de l'AMB està funcionant molt bé. És a dir, de fet, dèiem que el patinet, no?, tenia molt de creixement en aquest entorn fora de lo que és Barcelona ciutat, i aquesta implementació de la bicicleta pública metropolitana pot ser que la bici esdevingui un mitjà de transport potser més protagonista. De fet, amb el bici a la ciutat de Barcelona, quan es va implementar, va suposar un impuls molt gran a l'impuls de la bicicleta a la ciutat, no? De fet, Barcelona és capdavantera a Catalunya, no?, en temes d'ús de la bici, i per tant no només va impulsar, no?, a fer ús d'aquest mitjà de transport, sinó a gent a utilitzar la seva pròpia bicicleta, no? Per tant, això pot ser com un impuls. El que sí que és cert que l'ideal, no?, seria, evidentment, que aquests dos sistemes fossin compatibles tecnològicament, que crec, si pel que tinc entès, no s'ha fet per un tema de la contractació, de finalització d'una concessió amb la nova contracta que ha fet des de TMB a Saber amb Bici. I crec que l'objectiu final és que sí, que siguin interoperables amb la mateixa targeta, amb la mateixa tecnologia. O sigui, que entenem que s'hauria d'arribar a aquest escenari de que sigui compatible.
Per tant, Núria, Barcelona i la seva àrea metropolitana, després de fer aquest estudi des de l'Institut Metrópoli, creieu que estan preparades per aquest canvi modal de transport?
A veure, a nivell, és el que es dèiem, s'han de fer moltes polítiques encara. És a dir, sí que, com dèiem, hi ha gent que té possibilitats de fer aquest canvi, no? És aquesta persona que dèiem que forma part del seu hàbit, però s'han de superar, doncs, per exemple, barreres d'accessibilitat al transport col·lectiu, també, no? Tot el que és les persones que tenen algun tipus de discapacitat física o sensorial, diguéssim, doncs adaptar la informació del transport públic, que sigui fàcil, que no impliqui una planificació excessiva de la seva mobilitat en transport públic i que compliqui molt aquesta mobilitat, en reduir, evidentment, tot el que són millorar el servei, no?, que sigui confiable, tot el que és el servei de rodalies, i després també és cert, no?, que aquells entorns on hi ha baixes densitats, que aquí sí que és veritat que el transport col·lectiu surt molt poc, o la mobilitat en bici surt menys ben parada, no?, amb aquest potencial, i aquí sí que la ciutat de baixa densitat, i a vegades veiem que de fet s'han construït al voltant del cotxe, és a dir, s'han fet per això mateix, no?, estan totalment lligades, però tampoc hem de renunciar a fer algun tipus de polítiques aquí. És a dir, doncs intentar fer polítiques d'aparcaments de dissuasió, vinculades al transport ferrocarril, millorar, per exemple, fer més carrils d'alta ocupació, bus. També és veritat que l'oferta de busos, per exemple, interurbana amb els busos d'express, també ha crescut molt, i a vegades la gent ho desconeix. També millorar aquest accés a la informació, millorar molt millor els canals dels serveis disponibles, és a dir, la part de busos ha anat creixent interurbans progressivament. També seria una política, no?, millorar la qualitat de les parades, no només la informació, no?, sinó que sigui una xarxa ben equipada i ben completa. Per tant, hi ha molta feina a fer, però sí que és cert que hi ha cert marge, no?, amb el que ja tenim.
Ara em deies, hi ha molta feina a fer i hi ha molta feina que també s'estan fent, perquè actualment les polítiques que s'estan duent a terme a Barcelona, canvis d'infraestructures, estem parlant de l'L9, l'L10 del metro, la unió del tramvia, les línies del Vallès i el Llobregat, dels ferrocarrils de la Generalitat, tot això hi ajuda, no? Entenc?
Totalment. Tot allò que impliqui incrementar la qualitat o el nivell de servei de l'oferta de transport, tot això sempre ajuda i tant. De fet, tots els plans, no?, de mobilitat, les polítiques són increment de l'oferta i així com molt senzill, no?, i polítiques de gestió de la demanda, que aquestes són les més problemàtiques, sobretot quan ja hi ha molta oferta. És a dir, tot el que és tarifació, potenciar el peatge urbà, regular l'aparcament, posar un carril bici que treu espai al cotxe, tot això políticament no, és complicat de fer a vegades perquè impacta molt en el rebuig social per part de determinades persones i, per tant, la barrera principal no, en aquests casos és aquesta de l'acceptació social. No és fàcil fer aquests canvis.
Precisament et volia, per últim, Núria, preguntar sobre això. Et preguntava si Barcelona i la seva àrea metropolitana creies que estaven preparades per aquest canvi modal, però hem canviat la gent que vivim a Barcelona i l'àrea metropolitana? Hem canviat la mentalitat respecte al transport públic, privat, o encara falta molt?
A veure, cada vegada sí que veiem, quan demanem els motius, per exemple, de les persones que per què agafen el transport públic, no? Sí que hi ha un percentatge de població, no és superelevat, sí que declara que és per consciència ambiental i sensibilització. I, per tant, també, igualment, quan ho preguntem a les persones usuàries de la bici, també, és un valor que ara mateix no te'l sé dir, però relativament no és supersignificatiu, però sí que veiem que va creixent. Per tant, sí que és cert que la sensibilització, pues, en aquest sentit, no, la problemàtica, tota la crisi climàtica, el tema de la qualitat de l'aire, doncs, va calar, no?, sobretot entre la població més jove, i també sí que ho anem veient, això. Sí.
Núria Pérez, cap de l'àrea de mobilitat de l'Institut Metròpoli, moltíssimes gràcies per avançar-nos aquestes dades de l'informe de l'Institut Metròpoli i explicar-nos-les aquí a la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies per convidar-nos. Adéu, bon dia.
Ràdio Estel